Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
It's our last chance to share the stage before we go our separate ways. High school wasn't meant to last forever.
Doncs ja tornem a estar aquí en directe a la Part Magazín del Matí a Ràdio Estel. Estic convençuda, segur que alguna vegada us ha arribat aquest vídeo que escoltarem tot seguit. Escolteu amb atenció la pregunta que li fan al Fabio. És un nen que deu tenir uns 5 anys i sobretot quedeu-vos amb la seva resposta.
Fabio, de mayor, ¿qué quieres ser?
Jubilau.
Ja està, ho té claríssim, en Fabio. En Fabio, de gran, vol ser jubilat, però... Sabeu què diuen les dades sobre el que voldrien fer les persones que ronden els 65 anys? Doncs mireu, el que opinen sobre la seva jubilació, eh? Segons dades publicades al periòdico, l'octubre del 2021, el gairebé 65% de les persones no vol jubilar-se perquè gaudeixen treballant. El 21% sí que voldria jubilar-se, però no pot perquè necessita cotitzar més anys. I un 11,7% no té ganes de jubilar-se. Els fa por, doncs, no saber què fer amb tant temps lliure. I un 0,9% diu que no té ganes de seguir treballant, que no rendeix com abans. I encara una dada més. Un 1,5% considera que ha treballat molt i ja s'ha guanyat descansar. Manel Domínguez.
Bon dia.
Et sorprenen aquestes dades?
Sí, les conec. Sí, sí. Bé, aquestes dades estan dient, estan anunciant, són del 2021, penso que ha dit vostè, estan anunciant la transformació, estan anunciant la nova majoria, estan anunciant la revolució dels sèniors, i és el que passarà, el que està succeint ja ara mateix, contra també l'edatisme, i és el que explico en el Sènior, la vida que no cessa, en el llibre. El llibre el que pretén és això, és no un cop de puny a la taula, com m'han dit alguns, però sí una nova mirada.
El Manel Domínguez és professor emèrit i director del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat Abat Oliva CEU de Barcelona i autor del llibre Sènior, la vida que no cessa. Per què t'has decidit escriure el llibre,
doncs, Manel? A veure, tot comença a Califòrnia, comença als anys 80 i escaig, 89, i comença analitzant què està succeint amb l'envelliment als Estats Units, a partir també de Robert Butler, que és el gerontòleg i psiquiatre que li va posar nom a aquesta pandèmia. Aquesta pandèmia que es diu edatisme. I que aging. Ahí neix un procés, però si em permets, per explicar-te per què començo a escriure el llibre, no? M'adono que ja no vaig a Grècia i a Roma, me'n quedo a la revolució industrial, i m'adono compte que la revolució industrial finals del segle XVIII i el fordisme a Detroit, Henry Ford, la creació de cotxes, i el taylorisme estan creant una societat que és una mentida, en certa manera, que s'obliga d'una forma extraordinària a les persones a produir sense més, és a dir, produir i morir, no? I per tant s'està generant la primera fase de l'edatisme, que és la discriminació per edat a les persones, i des de forma passiva, amb violència, de moltes formes. I aquí comença el llibre, analitzant què està succeint al món, i a més una cosa important: què passa amb la ciència, amb la biologia. La biologia no estudiava l'envelliment el 2013. El 2013 la biologia, i jo que sóc doctor en ciències socials, comencem plegats, cadascú en el seu cantó. I ells determinen que l'envelliment és motiu d'estudi, que abans no ho feien, perquè tenien dues prioritats: el càncer, sí, i les malalties inflamatòries diverses. Ja tenien molta feina, diríem, no? Però se n'adonen que aquí hi ha un canvi. Ells comencen per la part biològica i jo per la part social. I arribem aquí al punt de que ha començat la nova revolució, no únicament perquè ho diu el llibre, que no podria ser, sinó perquè les dades demogràfiques ho demostren.
Clar, tu tens la sensació que vas completament a contracorrent, és a dir, que la societat majoritàriament venera la joventut, Manel?
No la tinc, és tal qual com dius, no sé. És a dir, l'edatisme, què fa? L'edatisme no és únicament per les persones de més de 50 anys, sinó pels joves. També hi ha edatisme pels joves, per discriminació d'edat, de sou, etc, etc. Però què fa l'edatisme? Què és el que fa i no ens n'adonem? Amb aquesta realment gran pandèmia. Això sí que és una pandèmia tremenda. Però
sí, nivell... perquè tu has dit pandèmia.
Sí.
L'edatisme és una
barbaritat. És una pandèmia absoluta contra les persones grans, contra l'humanitat, no? El llibre posa sobre la taula això i és el primer... Mira, de llibres sobre envelliment creats a Harvard, a Columbia, a Chicago, els grans gerontòlegs existeixen. Però un que tinc una visió, jo pretenc, una visió polièdrica, des del punt de vista social, polític, laboral, la jubilació és el que pretén. I l'edatisme que ha fet és enaltir els joves, desterrant les persones grans perquè s'interessava per diferents raons, per costos, per manipulació i derrocant algo que és terrible, és posant la gran experiència sènior a la brossa, diria.
Clar, és molt interessant el que dius, aquesta gran experiència sènior a la brossa, però comencem pel principi. Manel, si et sembla, com proposes que es digui a la gent gran? Sènior, gent gran... A mi m'agrada molt una part del llibre que comentes, oi que quan tu neixes hi ha etapes,
sí,
no?
És la societat de les edats, això. Sí, Mercè, exactament.
O sigui, sí. No? Tu ets un nadó, després...
Ets un nadó, ets un nen, un jove...
Adolescent, jove...
Sí.
Clar, no és el mateix tenir 60, 70 que 90 anys.
No, clar, i a partir dels 55 anys, per exemple, els algoritmes de les plataformes ja t'eliminen, no? Per tant, diuen que dels 55 fins al final de la teva vida, que ara això us ho explicarem, és molt llarga. Som clar. Tercera edat. No som tercera edat. Això és una frase, és una paraula a desterrar.
Val, desterrem tercera edat,
sí,
ja.
Sí.
Com ho hem de dir?
Bueno,
com ens hem de sentir?
Primer hem de construir el sentiment de què som. No? Primer hem de dir, nosaltres, les persones que tenim més de 50 anys, diem, de moment som sèniors, perquè sènior és una paraula ja que diu és igual a experiència, és igual a respecte, és igual a treball, és igual a coneixement i és igual al mateix al cervell. Mira, el futur de la humanitat, quan dic el futur de la humanitat, això sona molt gros, però deixem-ho amb humilitat. D'aquí als propers 30-40 anys,
sí.
L'evolució de la humanitat és una evolució intergeneracional. És a dir, aquí no sobra ningú, ni els joves ni els grans. Però la ciència demostra, i el llibre ho explico, diu, un cervell d'una persona de 25 anys o de 30 actua d'una forma ràpida. Un cervell d'una persona de la meva edat, 72 anys, actua més lent, és més segur i s'equivoca menys. Per tant, la suma del jove i la suma meva forma part de la relació intergeneracional que formarà part de la humanitat. Quan, per exemple, l'altre dia al telediari m'entrevistava i em deia que fes una presa sobre John Biden, no? Deien, vostè què pensa, John Biden? Dic, home, és un exemple d'evolució intergeneracional. Ell té 80 i pico d'anys, però els seus equip tindrà 30, tindrà 40, i per tant, tots dos gestionen el país més poderós del planeta. Per tant, aquí és on anem.
Aquí és on anem, i també m'agradaria preguntar-te, Manel, si ser dona és encara més complicat.
Molt més, clar, sí. Jo dedico un capítol a la dona. Mira, et donaré una resposta, que segurament n'hi ha moltes, hi ha moltes de respostes, però d'etatisme envers contra la dona. Quan analitzava el llibre i feia metodologia d'estudi científic per a veure on arribava, vaig estar en una reunió de dol, de dones de dol, que estaven dirigides per altres persones que intentaven superar una crisi diversa, perquè havia mort un familiar de sobte, per raons mils. Aquestes dones portaven algunes mesos sense parlar de tant dolor que tenia. Vaig existir, però era metodologia participativa no observativa. Observativa, perdó. Podia participar, observar, però no preguntar. En un moment donat, em diuen, deixem que el senyor Domínguez faci una pregunta? Es miren totes les dones entre si, hi ha un silenci i en diuen sí. I aleshores hi ha una sola pregunta. Clar, hagués pogut fer 2.000.
Moltes.
Sí. I em vaig...
Quina vas fer?
I vaig fer la següent. Una senyora que deia, jo em vull tornar a casa. I ho repetia, jo em vull tornar a casa. I tenia 60, a prop de 70. Jo em vull tornar a casa. I li pregunto, escolti, disculpi'm, per què insisteix tant que es vol tornar a casa a vostè? I diu, perquè vostè diu que jo no sóc viuda, que jo no sóc jubilada, sóc sènior, diu vostè, no? Dic, sí, m'agradaria, però la jubilada està ple d'estereotips negatius. I diu, pues miri, si jo sóc una dona, sóc sènior, i sóc viuda, sóc invisible, no existeixo a la vida. A tots els meus entorns han fet edatisme contra mi, familiars, amics... Per tant, vull tornar-me a casar per tenir un home al costat que em faci visible a la vida. Això té unes lectures tremendes.
Tremendes.
No? Tremendes, que ara sí. No,
no entrarem perquè no acabaria.
No, però fixa't com l'edatisme és una pandèmia que entra per molts cantons. Diversos, a l'empresa, a la família, a la persona. I edatisme, jo no diria d'investigació. Mira, els laboratoris, per exemple, quan fan un assaig clínic d'algun tipus, què utilitzen? El ronyó, el fetge de qui? Per fer un assaig d'un home jove, mai d'una dona. Per tant, els resultats són correctes, òbviament, però no estan ajustats exactament a les patologies i al tarannà d'una persona com una dona. O sigui, per tant, l'edatisme també està per totes els processos, no?
Uh-huh. O quan veurem els mitjans de comunicació, per exemple, a la televisió, un telenotícies presentat per una dona sènior?
Bueno, l'altre dia, no sé si era La Vanguardia, no recordo quin mitjà, titulava, jo deia que on estan les presentadores de televisió de 55 anys? On estan? On són? Extraordinàries dones, qualificades, periodistes, no existeix. L'edatisme als mitjans és gravíssim.
Com respon l'Estat a aquest edatisme?
L'Estat encara no està amb això. L'Estat, el que és edatisme institucional, edatisme d'Estat, encara no ha entrat encara. Jo crec que no perquè l'Estat sigui dolent, no bo, sinó perquè la ignorància encara els té lligats. Edatisme, vol una anècdota d'edatisme d'Estat? Jo tinc 72 anys, oi? Quan vaig complir 70, i vaig renovar el meu document nacional d'identitat, quan me'l tornen, veig que la data de renovació és l'1 de gener de l'any 9999. Això què vol dir? Vol dir que jo tinc 7.000 anys de vida, encara
per tant.
Que l'esperança de vida no és de 86,5, sinó de 7.000 anys. Però és un missatge. L'Estat està dient, senyor Domínguez, vostè és un inútil. Senyor Domínguez, a vostè ja no l'estimem. Senyor Domínguez, vostè ja no compta. Aquest és el missatge. Això és edatisme institucional.
Avui estem parlant amb el Manel Domínguez. Ell és professor emèrit, recordem-ho, i director del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de l'Abat Oliva, i autor del llibre Sènior, la vida que no cessa. Dèiem que ets doctor en comunicació social, Manel. De fet, la teva tesi va ser pionera sobre l'envelliment actiu. Explica'ns una mica com és aquest envelliment actiu que tu proposes.
Sí, vaig veure que el que estava passant a Estats Units era un edatisme molt... No l'agressiu, i Estats Units no és el pitjor dels estats, però en realitat no hi ha ningú terriblement dolent. Jo crec que és una societat que s'ha de canviar i ha de capgirar. Però vaig donar compte que a Cornellà, als anys 2013-2014, existeix un lloc que es diu CityLab. CityLab és el laboratori urbà més important d'Europa. És el més gran d'Europa, 4.200 metres quadrats, dedicats a la innovació digital tecnològica. I vaig veure que hi vaig descobrir, no arribava un centenar, no arribava, però bueno, de persones de més de 65 anys, ja no estudiant a l'accés a internet, sinó elaborant processos d'innovació tecnològica. És a dir, estava visualitzant el futur ja. Jo ja me'n vaig donar compte que allò és el que passarà d'aquí uns anys. Però Cornellà i el CityLab ja ho estaven fent. I em vaig entrevistar amb ells i vaig veure com treballaven. I què feien? Feien, per exemple, pues, teixits intel·ligents, que depèn del calor o del fred, doncs actuaven d'una forma. Un robot que li posaves una planta a sobre i el robot, ell sol s'anava on havia sol i es quedava allà tranquil.
Sí.
És a dir, estaven investigant. I això és el que va donar peu fer el procés científic, i després ja vaig entrar en tot el tema de l'edatisme, que és tremendo.
Clar, tu ara ens posaves l'exemple de Joe Biden, però clar, nosaltres, per exemple, els alcaldables que tenim, no? Vull dir, fins a quin punt, no?, com a societat, els hem menystingut per aquest edatisme?
Bueno, em deia un alcalde de l'àrea metropolitana fa un mes i mig, em deia, el meu partit no em deixa posar a les llistes persones de més de 55 o 60 anys. Això és un edatisme electoral. Ah. Tremendo, tremendo, tremendo. Però, miri, queda clar que el servei nostre i el servei d'un jove és forma part del futur. Tot el que no es faci en aquest cantó, estem equivocats. No? La ciència què ens diu? Ens diu que vostè, el seu cervell, la seva vida, Mercè, i la de les properes persones, estem creixent, estem envellint, allargant la vida 1,5 anys cada 5 anys. Això vol dir que la ciència diu que podrem arribar gairebé als 300 anys de vida d'aquí un temps, no? Per tant, tots estem creixent, per tant, tot ha de canviar. Nosaltres ja som el 21% de la humanitat. Nosaltres en aquest moment, els sèniors, ja som més que els nadons de 5 anys. I d'aquí 15 serem el doble que les persones entre 15 i 25 anys. Per tant, la relació intergeneracional, el canvi social, és una evidència. Això és el que explico.
El llibre també, hi ha converses amb experts,
sí, sí,
en envelliment, com és el científic Manel Serrano, el divulgador científic, deies també, José Luis Cordeiro, la Laura Rosillo, fundadora de Talento Call Senior, sí. L'Anna Freixas, autora de Yo Vieja,
sí.
O la Metge Candela Calle, entre d'altres. Quina és la conversa que més t'ha sorprès?
La d'Adela. La que més m'ha sorprès, sí. Des del punt de vista... Hi ha dos punts de vista, Mercè. El punt de vista científic, que és què diu la ciència i on estem, val, d'acord, però què diu el cor, què diu l'ànima. L'entrevista de l'Adela de l'organització Aves, centrada en el dol, allò que explicava jo abans,
sí.
Jo quan li explico i li dic a les persones grans, bueno, o no grans, és igual, però en aquest moment estàvem parlant de les persones de més de 60 anys que tenen tant de dolor, com quan se'n va el dolor, com desapareix el dolor, i la resposta és quan s'estima, Quan entra l'amor. Quan l'amor entra en l'ànima i la persona gran ja no culpa a ningú, no culpa ni el conductor que ha atropellat el seu fill o el seu net, que no culpa a ningú. Quan el sentiment de culpabilitat ja no existeix en la persona, desapareix, entra una mena d'halo d'amor. I aleshores entra la pau. Fins que no arriba aquest moment, el dolor permaneix. Es manté, diríem, no? De la forma que m'ho va dir, de la forma que ho vaig viure, de tot el llibre, de totes les coses científiques, investigació,
quan
aquesta em va quedar molt emocionat.
Manel, jo em quedo amb aquesta revolució dels sèniors que proposes. Com ha de ser aquesta revolució?
Bueno, aquesta revolució dels sèniors, en primer lloc, estem aquesta és la nova majoria. Estem davant d'una nova humanitat. S'està creant una nova humanitat. I quan dic una nova humanitat, no dic una humanitat únicament de persones grans, sinó conjuntament amb els joves. I d'entendre com lluitem tots, absolutament tots, contra l'edatisme. És a dir, edatisme institucional, que és contra les administracions. Allò que he explicat abans del Denis, una anècdota, però com ens marginen la banca, les primeres línies de la frontera, el personal, què és el que parlo jo amb la Mercè, què és el que parla el Manel i la Mercè sobre ens ho creiem o no ens ho creiem, i després la tercera part, que és molt, és l'autoinfligido, que es diu jo en crec que no serveixo per res, quan tu creus que no, ets el primer edadista, no? Per tant, la revolució dels sèniors és evident, el creixement és obvi perquè hi ha una, en fi, tenir fills ja fa una part d'una estratègia de les parelles molt seriosa, i per tant les persones ja no tenen fills, però no únicament a Espanya, a Xina,
sí.
Als xinesos els hi passa el mateix arreu del planeta.
Perquè no, perdona, acaba, Manel, perquè m'ha vingut al cap, res, és que estem fora temps, sí, però és molt interessant, sí, el que estàs dient.
Sí.
No sé si volies afegir alguna cosa.
No, podria afegir diverses.
Ja, m'imagino, un altre dia et tornem a convidar, però hi ha algun país que ho faci especialment bé?
No. No. No, no, però dic en carinyo, eh? Els asiàtics tenen més respecte a les persones grans, eh? Taiwan, per exemple, no? Uh-huh. Taiwan, que és un líder mundial de tecnologia, més que, molt més que Xina, eh? Molt, molt més que Xina, i Estats Units, eh? Per això hi ha aquesta batalla, que això un altre dia toca, eh? Però no tenim un país. Estem generant la nova cultura de la nova majoria, i en aquest punt zero estem.
Mireu, si voleu saber més de tot el que ens... aquesta conversa que hem tingut amb el Manel Domínguez, l'únic que heu de fer és llegir aquest llibre, Senyor, la vida que no cessa, professor emèrit i director del màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies de l'Abat Oliva. Escolta, Manel, moltes gràcies.
No, ha estat un plaer, m'encanta, gràcies.
Vinga, et retrobem properament. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
Ràdio Estel